Por favor, llámame Lily.
Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
Me entiendo.
¡Ni siquiera me estás escuchando!
Te lo traduzco al inglés. Mira.
Now look here. Me and the toys have been working all summer.
¿Y ahora en español?
Las pantallas arriben a l'univers Toy Story en aquesta cinquena edició ja de les pel·lícules, Toy Story 5, que podreu veure tant dissabte com diumenge en dues sessions, la primera a 6:15 de la tarda i la segona a 8:00 del vespre. Com sempre, podeu consultar tots els horaris a www.cinecaprielprat.com. Ens aturem un segon, tornem amb la tertúlia fins ara.
La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
Qui omplirà la galeria de mil moments.
Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
Participa i les teves fotos poden tenir premi.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
35 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem l'Helena Prades. Què tal?
Molt bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí. A l'última tertúlia, potser.
Sí, sí, segurament, perquè
abans de l'estiu...
Dues setmanes de programa, però intentarem no repetir-vos perquè descanseu també a nosaltres. Toni Rivero, què tal?
Molt bé, bon dia.
Benvingut. I Mallopis, què tal?
Bon dia.
Com esteu?
Passant calor.
Passant calor.
Tema venim, recurrent.
Venim d'una setmana una mica estranya, amb un festiu pel mig, i que aquest festiu justament era Sant Joan, amb la revetlla, que també generava amor i odi. No sé si vosaltres vau gaudir de Sant Joan o el patiu, intenteu marxar del Prat. Com ha anat això, Imma?
No,
a tu t'agrada
no, no.
Sant Joan?
A mi sí, la revetlla m'agrada molt. Bueno, la vam celebrar amb els amics, doncs això és el típic, la coca, la cava i...
Patats?
No, nosaltres ja com no... Jo he de dir que lo dels petards tinc com una cosa ambivalent, no? Que trobo que s'ha de regular una mica, sobretot als carrers de la ciutat, per moltes coses, eh? Pels gossos, per moltes coses més, no? Però tinc aquell d'allò mig valencià que potem la pólvora una mica, saps? És una cosa... estranya. Jo no en tiro, ja sóc molt...
Ja que no en tiro,
però reconec que quan era més joveneta pues sí que m'agradava. Sí. Però Toni, eren unes altres revetlles, eh?
Toni, tu ets a Revetlla Sant Joan?
Sí, a mi m'agrada bastant, la veritat. Ja es va fent gran i he passat tantes revetlles que tampoc et ve tant de gust, però sí, m'agrada. I surto a tirar petards amb les nenes, tot i que aquest any ja són grans, i la petita, que ja també és gran, fa primero de la ESO, ha anat amb les seves amigues i ja no ha volgut. O sigui que ja...
Aquest any
no hi ha hagut petards.
Estàs fent amb l'impàs, no?
Estàs fent l'impàs, sí. Clar.
Acabes de començar.
No sé si fins i tot amb una mica de nostàlgia, no?
Sí, clar. Però, bueno. O sigui, no he tirat cap.
Cap. Helena, tu ets a petards?
No. Bueno, a veure, jo estic en una altra situació, ja estic en la saturació de iaia, amb una nena de 2 anys i un nen d'un any i mig, que lògicament hem fet 4 bengales i...
Clar,
poc
sí,
més,
això sí.
No? Però a mi el que m'agrada de la revetlla, potser el que més tinc és nostàlgia de les revetlles de quan érem petits, de sortir amb els pares i els veïns al carrer, fer barri, fer
les
ciutat,
fogueres, que ens anàvem fotent les fustes de les fogueres.
Exacte. Sí, sí.
A mi els mobles.
M'agrada aquesta idea com romàntica de que la ciutadania s'apodera del carrer, no? Mm. Fent barri, fent cultura. Llavors jo crec que això abans estava molt arrelat amb les nostres societat, amb aquells temps, i ara pues, això s'ha anat perdent. Bueno, està canviant el món, està canviant la societat, s'ha de perdre així, però sí, a mi... amb quasi 70 anys em dóna la gana de tenir nostàlgia d'aquelles revetlles. Llavors, crec que s'han de celebrar, però és veritat que s'han desvirtuat molt sí. A el que era. Val?
És veritat que hi ha només una foguera als jardins de Montracó, però sí que hi havia diverses activitats a carrer. Hi havia, crec, fins a 12 propostes al Prat i, per tant, hi havia alguna cosa també per joves a l'skatepark, que era una de les novetats d'enguany, que la gent jove tingués algun espai per poder gaudir una mica més de festa, més enllà de tirar petards. Anem amb una altra festa, perquè no hem tancat quasi Sant Joan, que dijous ahir ja obríem les festes de Sant Pere, que s'allargaran fins al proper dilluns en aquesta iniciativa del NUS, no, de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Ciutat, que doncs, han entomat unes festes complertes. Va ser una iniciativa que va anar sorgint fa uns anys per part d'algunes persones i que ha agafat un volum interessant i important. Tot i així, ens apuntava ahir la presidenta del NUS, la Laia Chimeno, que els hi agradaria que això també sortís una mica de les entitats de cultura i que acabés sent una festa que la gent se sentís seva i que sigui la festa major de l'estiu. No sé què en penseu, si heu viscut Sant Pere en la vostra època,
sí.
I què recordeu?
Sí, bueno, el que deia l'Helena, els que tenim certa edat, sí que hem viscut Sant Pere aquí al Prat. Era com la festa major, diguéssim, de l'estiu, no? Llavors sí que l'hem vingut. Després van haver uns anys que va anar com de baixada, no? Que no celebrava res, i la veritat, molt bé els grups de cultura popular de voler tornar a posar al carrer aquesta festa, i jo crec que sí, que hi haurà molta gent que s'hi sumarà. Jo crec que hi haurà molta gent que s'hi sumarà.
Toni, tu recordes Sant Pere?
Jo recordo Sant Pere. Jo no vivia de petit al Prat, però recordo que després de Sant Joan, que era una revetlla terrible, gran, moltes fogueres, i després es feia com un revival, que diríem ara, amb Sant Pere.
Sí. Clar.
I també casualment ara aquest dissabte ha estat a Reus, que celebren el seu patró és Sant Pere, i m'ha encantat, vaig estar al pregó i van fer una tronada que li diuen una mascletà, que diríeu a València.
Una mascletà.
Va agradar molt. O sigui, i vaig recordar això de Sant Pere, dic, bueno, doncs mira, això que els faci el Prat doncs també té una gràcia que es recuperi. I si les entitats populars tan vinculades a temes de foc com les del Prat, doncs també és lògic que hagin liderat una mica el moviment aquest.
Clar. Helena, tu coneixies que s'ha recuperat Sant Pere i que es fan activitats?
Havia començat a sentir algo molt lleu que havia començat i no havia estat amb res. Aquest any, ahir vaig, més que res també perquè venia aquí a la ràdio, vaig dir, doncs vaig a veure aquest passacall, és que m'agrada parlar de lo que visc. Llavors vaig estar mirant la gent, només hi havia la tamborinada, però va estar força bé. I em vaig estar com reflexionant i preguntant a mi mateixa, no?, sobre festa major de Sant Pere, festa major dels altres copatrons de la ciutat, i vaig pensar, doncs potser està molt bé que l'entomin les entitats culturals i de cultura tradicional de la ciutat, perquè llavors queden com dos festes majors totalment diferents. Hi ha una que seria Sant Pere, que aquí surt tot lo nostre, tot lo català, tot lo de la ciutat, tot lo del territori, no? I està bé conèixer-los perquè s'ha perdut una mica. Si traiem els trabucaires, si traiem els que fan castells, si traiem els gegantons, vull dir, trobo que la gent ho seguirà i que podrien quedar com dues festes diferents. La de Sant Pere, una festa absolutament amb la cultura tradicional catalana, i l'altra pues, amb més coses, que si los caballitos, que si los, la música més oberta o coses d'així. Em va semblar la meva reflexió, el que
passi. Tu no penses que necessàriament així de hagi de créixer cap allà, no? Cap al que és festa major,
cap a una altra festa
major,
no. Jo crec que la gent es pot apuntar tranquil·lament a una festa molt de tradicions de cultura catalana, i crec que podria tenir molt de seguiment per la ciutadania, i a part d'això, molta cultura de conèixer coses que la joventut ja no coneix. Per mi em sembla important.
Què en penseu?
Jo penso que amb això de la cultura popular al Prat, que arrel de fer-se la federació ja del NUF, hòstia, ha crescut moltíssim. Crec que la colla castellera és una colla castellera relativament molt jove, té 12 anys, crec que han fet 12 anys.
Fan 12 anys.
I van anar a començar quatre que tenien una mica per dalt al cap, i és un grup brutal. Jo que vaig molt al Ribera Baixa els divendres, i escolta, tenen unes ganes de fer coses, i crec que la cultura popular al Prat ha crescut moltíssim, moltíssim, moltíssim. Tots, els trabucaires, els castellers, les colles geganteres tenen la tira de gent, vull dir que crec que està molt bé. I el que deies abans sí que és veritat, que és una festa diferent, però per exemple la festa major, diguéssim, la del setembre, de Sant Cosme i Sant Damià, els grups de cultura popular donen un suport brutal, brutal.
Sí,
et diria que probablement els castellers de la plaça, sigui de les coses, a part dels concerts, si porten alguna mica de cent, de lo que més aglutina la gent.
És veritat que aquesta diada, per exemple, la diada castellera de Festa Major, que sempre en parlem,
és
un esdeveniment amb més gent, segurament, diurn de la festa, però no sé si després penseu que això es manté, aquest interès, durant l'any, perquè potser a la diada del bateig, que serà demà, no hi ha tanta gent, a vegades perquè no ens acabem d'enterar, no? Perquè no acaba potser d'arribar a tota la gent del Prat.
Pot ser que sigui així, a lo millor.
I potser també perquè hem començat vacances i ja comença a haver molta gent fora, segones residències, vull dir...
Clar, és més difícil.
És que dius, per què es va deixar de fer la festa major de Sant Pere i Sant Pau? Pues perquè era un moment de que, per una banda, les criatures ja estaven de vacances i, per una altra banda, sobretot, els pagesos eren un moment de molta feina, de la pagesia, i llavors no podien tampoc acudir amb això, no? Llavors es va canviar la del setembre pels copatrons, no? Doncs ara potser hi ha menys gent, però jo veig que hi ha molt d'interès en conèixer tot això, que si el ball de bastons, que si la sardana, que també s'està...
Ha revifat moltíssim.
Llavors jo penso que el NUS ha fet una gran feina, vale? I llavors ens necessitem uns quants anys més, però jo veig que la joventut, bueno, ahir estava ple de pares, mares, carritos, àvies, criatures...
I espera't avui, per això, el carrer Sant Pere no acabarà, vamos.
Doncs gaudiu també d'aquest Sant Pere. Recordem, activitats aquesta tarda, demà, diumenge i fins i tot dilluns. Per tant, podrem constatar una mica com ha anat enguany. Parlem d'altres temes, no marxem del Prat, perquè hem conegut que segurament un d'aquests locals de menjar ràpid, un McDonald's, serà el que ocupi el local del 101 Habitatges a la Cooperativa Obrera de Viviendes. A partir d'aquí això ha generat molt de rebombori, sobretot a xarxes socials, on hem vist un perfil que està absolutament en contra i un altre que està a favor de l'arribada d'aquest McDonald's. No sé si us havíeu enterat d'això i què en penseu, perquè al final són opinions, no? Però sí que és veritat que és un comerç legal i que doncs, no teníem aquest establiment justament al nucli del Prat.
Home, el nucli no es ben bé on està el bloc de la cooperativa, però...
Bueno, però clar, però... el McDonald's estava a l'aeroport, però aquí al Prat no en teníem.
Tenen uns locals buits. Jo, a mi, em xispeja una mica el cap, no?, d'allò, Cooperativa Obrera de Viviendes i McDonald's, no? És com si, no sé, no ho acabo, però bueno, si tenen uns locals buits i li poden treure un profit, doncs em sembla perfecte. El que em sembla més perfecte és que haguessin fet realment un estudi de la zona, que s'ha encanyat la tira de locals buits perquè tot allò és obra nova. Jo aquella zona me la conec bastant perquè és la zona que toca el meu ambulatori, diguéssim, no? Hi ha moltíssims locals buits. Home, doncs si tenim una falta de vivenda, potser que tot aquell baix que té la cooperativa, que és brutal, haguéssim pogut fer també algun tipus de vivenda, no? I aprofitar-ho d'una altra manera. Bueno, doncs tindrem un McDonald's al Prat, què vols que et digui jo? No sé, ni tindran que anar caminant, perquè allà aparcar és com, vamos, impossible.
Toni, tu ho sabies?
Sí, ho sabia. Jo discrepo d'Inma, està clar que falta vivenda, però als barris ha d'haver-hi comerços, això està clar,
sí, però
perquè donen vida.
Sí, amb això estem d'acord.
I si el comerç ha de ser un McDonald's, qui vulgui que hi vagi i qui no vulgui que no hi vagi. Jo no li veig més problema a això. Sí que és cert, perquè hi ha com aquesta cosa de que tot el que ve dels Estats Units, però a mi això ja, bueno, ja després ja de Trump, ja em sembla ja que està tot com ja superat. Si ens queixaven dels gringos i era això McDonald's, és que és una cosa de yanquis, de gringos... Jo penso que el McDonald's avui dia és una cosa que li agrada a molta gent, li agrada la canalla, hi ha gent que va puntualment, gent que no hi va, no ho sé, jo algun cop hi vaig, que per cert abans comentava que no hi aneu, jo cada cop que hi vaig no me n'en surto perquè s'ha de demanar,
és difícil.
Jo tampoc.
Sí, necessites tenir un màster en informàtica, no?
Ni les
recetes, no?
Ni els menús, no ho entenc.
Menys mal que jo no hi vaig.
No, jo tampoc.
Clar, perquè ara tot és informatitzat, llavors vas amb tot en digital i has d'anar fent el menú.
No és un restaurant, és una indústria. Jo reconec que diu, com treballa aquesta gent? Treballat en una hostaleria, dius, bueno, o sigui que no, és un model a seguir. Com a negoci funciona.
Clar, són processos molt estandarditzats. Sí. És veritat que també estan molt mirats a nivell de seguretat alimentària, no? que han tingut moltíssimes inspeccions i que al final tot això sí que ho compleixen perquè han tingut molt de seguiment. No? Però èticament us genera dubtes?
A mi només que podies generar un altre negoci. Només que podies generar el Viena, per exemple.
Clar, sí, no sé si seria, si fos en aquest cas un altre tipus, doncs un Viena o una altra gran cadena d'aquestes, que no fos McDonald's concretament.
No, 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 a mi és que no, em dona igual que posin un McDonald's que no, no, perquè no hi vaig mai, no? Però el que em xoca és, diguéssim, la cooperativa obrera de vivendes, la seva ideologia política i tot el que comporta, i que ara pues, ho lloguem amb un McDonald's, que és una de les empreses capitalistes més grans del món. Vull dir que és allò que dius... No ho veig clar, que a mi em sembla perfecte, que jo et dic que si poden treure uns diners i...
Pues, aquí està el tema, pues segurament. No?
Que acabem a tot que poder ser cavalleros d'un diner.
Helena, t'havies assabentat d'això?
No m'havia assabentat. Com que no tinc xarxes socials, clar. Ni Instagram a favor, ni Instagram en contra.
També.
Clar, doncs no, ho vaig estar investigant quan tu em vas enviar, bueno, quan des d'aquí em van enviar els temes d'avui. Com us podeu imaginar, no soc gens usuària de McDonald's, no sé si he entrat alguna vegada, i no és el tipus d'alimentació que a mi m'agrada ni que jo crec que necessiti el món. Vale? I sobretot, bueno, pues, lo de... sempre he estat a favor de l'alimentació de proximitat, de temporada, per mi això està molt, molt a dins meu. Però, un cop dit això, això és la meva opinió personal i la meva manera de veure-ho. Està l'altre, que haig d'obrir el cap, per dir-ho d'alguna manera, i veure què vol la gent. Realment, al McDonald's va molta gent. Doncs, tota la gent que hi vulgui anar, com deia el Toni, doncs aquí el tindrà. És el que puc dir. El que diu de la cooperativa obrera de vivendes també ho entenc, però també m'imagino que el tema de pues, diners és important. Sí. I és veritat que és un barri que està creixent moltíssim a nivell de pisos i que necessita molt de comerç, perquè realment està molt buit i necessita molt de comerç. Hem començat per un McDonald's, sí, em sobta, però... Bueno, jo crec que estarà força plegat de gent, ho dic en sèrio, molta joventut, que encara que els grans no anirem perquè ja no mengem això i perquè hem de caminar molt, però amb la de gent que passa per allà suposo que tindrà èxit.
I pot ser una atracció per a altres negocis.
Exacte,
aquests negocis
això podria
tan emblemàtics, quan ells decideixen ubicar-se en un lloc, hi ha altres negocis no tan grans que els segueixen.
No, crec que se oien. Que anirà també com un gran supermercat, que a la zona no en tenen cap.
Exacte.
Bueno, un gran supermercat.
Bueno,
un supermercat tipus, no sé, Consum, Caprabo, coses així.
Clar,
perquè aquella zona
que
sí que no hi ha d'això.
Hi ha molta gent, no? que està
es
vivint allà. I que
clar, es necessita un supermercat.
Jo també passejo molt perquè hi ha la residència d'avis sí. I llavors és un puesto que és desolat a nivells de...
És que si no la gent haurà d'agafar el cotxe per
sí,
anar a comprar.
Sí, sí, sí.
Tampoc no tindria sentit.
Tampoc.
No? Doncs veurem com s'acaba concretant. El que sí que hem vist són les primeres reaccions a les xarxes socials. Acabem parlant del tema de la setmana una mica a nivell polític. No sé si heu anat seguint totes aquestes notícies. La condemna d'Àvalos i Koldo. Víctor Daldama, com ha sortit? Doncs,
de Rositas.
De Rositas una mica després d'estar molt implicat en aquesta trama. Les declaracions de l'expresident Zapatero, el ple monogràfic de Pedro Sánchez i quina és la sensació que us genera tot plegat, perquè és veritat que estem en un moment que potser molta gent està pensant en les vacances, però que ara mateix és doncs, una certa inestabilitat també pensant en un futur. Creieu que es convocaran eleccions, que hi haurà algun moviment, com per exemple doncs, hem vist avui que els diaris també parlen d'aquesta votació conjunta entre Partit Popular, Vox i Junts, que demanen la dimissió de Pedro Sánchez. No sé si es podria fer algun moviment en aquest sentit, que no fos Pedro Sánchez, però que continués
el Partit
doncs,
Socialista.
Algun altre líder socialista al capdavant. Què penseu que passarà?
I de lo que penso, lo que vulgui, és completament diferent. Lo que penso és que seguirem endavant i lo que voldria és que realment anéssim a eleccions. O sigui, anéssim a eleccions. Compte que portem 3 anys sense pressupostos. I això la gent... Bueno, doncs no portem 3 anys sense pressupostos, no. No tenir pressupostos és no poder fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. Després, aquesta setmana, ja parlant d'aquesta setmana, sí, sí, encapsulat. El ple, no sé si la gent el segueix o no, però la veritat a mi el ple em va fer pena, vergonya, i no sé quins qualificatius posar-hi, perquè va ser un ple que a part de tirar-se les xinites no van solucionar absolutament res, cap, vull dir, no parlarem ni dels uns ni dels altres, és allò tu més. La condena de l'Avalós i de l'Aldama i tot això, home, jo ja sabeu que de socialista tinc molt poquet, per no dir gens, però home, 24 anys em sembla excessiu. I que l'altre se n'hagi anat de rosites, que tingui que pagar només 100.000 euros i que s'hagi fotut 3 milions d'euros a la butxaca amb aquests negocis en plena pandèmia, això és una vergonya.
I que no els hagi
això
de
és una
tornar,
vergonya judicial.
Que no els hagi de tornar.
Que no els ha de tornar. I és una vergonya judicial quan aquest país, no sé si us en recordeu, no fa gaire, potser 6 o 7 anys, em va fotre una mare a la presó 6 mesos perquè havia robat penyals per 200 euros al Mercadona. Per favor, però què està passant aquí? És que aquesta sentència el que ens està ensenyant és, si pots, fot mal a caixa, que potser amb una mica de sort, si després pies no te passa nada,
i
a sobre
Emma,
no tens que pagar ni un duro. Si, home, per favor.
I si pies sense cap mena de prova,
home,
començo a dir el que interessi a qui sigui i s'ha acabat. Aquest és l'altre punt també per mi molt greu.
El tema de no retornar els diners segurament és el que coincidim, no?
És que
tothom
no estan,
de no entendre-ho.
No, és que no estan. No, que paguin presó. Que paguin presó i s'ha acabat.
Tu, Toni, has seguit?
Sí, ho he seguit.
La setmana, a veure, políticament.
Sí, ho he seguit. A veure, el que està clar que la política està judicialitzada o la judicatura està polititzada, això està claríssim.
O les dues coses.
O les dues coses o...
Un mix.
Sí, o sigui, això està clar. Que
tanto monta, monta tanto.
Que la separació de poders doncs està una mica en qüestió. Això és... I no només al nostre país. I el món està superpolaritzat. I no només al nostre país, o sigui que no són les dues Espanyes, sinó
no
són els països mediterranis, no és Itàlia-Espanya, perquè Anglaterra estan igual, Colòmbia, Venezuela... Sí. O sigui que podríem estar d'acord que hi hagin eleccions, però dubto que arregli la polarització aquesta que vivim avui dia a les nostres societats, dubto que s'arregli, i el que està clar que les lleis i els jutges es fan servir com a eina política. I una altra cosa que jo penso... Jo quan estudiava economia ens deien que els investigadors socials, les ciències socials, els investigadors tenen ideologia, inclús sense adonar-se'n, no? O sigui, inclús d'una manera inconscient.
Aquí tens el Tezanos.
I jo crec que en algun cas és conscient, i la judicatura en general i el nostre país molt progressista no és. Perquè jo jutges he vist amb els rínxols i les perruques al Regne Unit,
sí,
però
sí.
Jutges amb rastes, per exemple, encara no he vist cap, que no vol dir que la
gent... No sé si també i quines persones arriben a aquests nivells, no?
I la tradició que tenen les famílies de jutges i, uh-huh. O sigui que jo crec que en general els jutges tenen un cert biaix conservador. Això és el que jo opino.
Helena, tu deies que de normal segueixes al ple, o si pots estàs informada, però que et vas emprenyar aquest dimecres.
Bueno, més que emprenyar, em vaig entristir, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, jo penso que tu veus això i l'únic que fas és que la desafecció cap a la política creix d'una manera brutal. Vull dir, la gent pensa, pues me voy a robar, me voy a emborrachar, me voy a lo que sigui, perquè això no interessa res. Jo m'he sentit, he viscut el canvi a Espanya, no?, cap a la democràcia, amb corregudes davant dels grisos, amb moltes protestes, en intentar lluitar molt per als nostres drets i tot això que està totalment perdut i oblidat. Llavors, a mi, la tristor és que... d'alguna manera la gent que en aquells moments, els polítics que en aquells moments lluitaven en presó, amb de tot, com deia el Patxi López ahir del seu pare, per exemple, eren com una miqueta el nostre, el que teníem a la nostra esquena, els que lluitàvem, cadascú amb la seva ideologia, però lluitàvem i teníem uns polítics a l'esquena que també lluitaven i que també pagaven per aquesta lluita. Llavors jo ara, veure aquesta gent ple al Congrés, tothom per aplaudir amb uns sous estratosfèrics i tot això, pues l'únic que per mi crea és això, és com un desemparament, em sento orfa de la política. Per mi abans hi havia com uns pares polítics al darrere i jo tenia que lluitar com amb una família que els fills han de lluitar per la seva pròpia vida i fer-se el seu futur. Doncs en aquest cas em sembla el mateix. M'he trobat orfa de polítics. Igual que es van morir els meus pares i jo soc orfa de pares, doncs de polítics també ho soc. I penso que això fa molt mal a la societat. Parlo d'aquí perquè estàvem parlant del Congrés, però podríem parlar del món. La polarització sí. És exagerada, la mala educació encara és més exagerada. Jo crec que s'hauria de prohibir les brutalitats que es diuen en aquests puestos. Vull dir, crec que han de tenir un altre nivell els polítics, i si no el tenen,